Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Tornem a estar aquí, no estem momificats. Passen 6 minuts de les 11. Olga Vallejo, Marta Jarque, no sé si ho sabíeu, però la revista Nature publicava dimecres un article, la Olga segur que ho sabia, sobre un descobriment molt, molt esperat a Egipte.
Home, si ho sabem. Bé, l'Olga, perquè és ella amb això de la ciència i aquestes coses...
Tinc mirada.
Té la Marta, t'agrada.
Me la vaig llegir.
Però és que aquí aquesta notícia no va passar per alt a ningú. I és que aquest descobriment podria donar-nos pistes de com s'ho feien a l'antic Egipte fa més de 3.000 anys per preservar els cossos i aconseguir que es mantinguin intactes durant tants i tants anys. Un misteri, això que deies tu, de les mòmies, dels cossos momificats, que, clar, ha fascinat egiptòlegs i amants de l'arqueologia durant segles i segles. I per parlar precisament d'aquest descobriment, és un plaer saludar a aquesta hora del matí el Luis Manuel González, que és arqueòleg i també conservador del Museu Egipci de Barcelona. Luis, bon dia.
Hola, bon dia. Què tal?
Molt bé, estem impactats. No sé si realment estem parlant d'un descobriment que marcarà un abans i un després pels egiptòlegs.
En principi, tot el que sigui investigació i descobriment d'elements nous, en aquest cas de materials utilitzats per mumificar, s'han detectat per primera vegada, sempre és un afegit i sempre és un increment, no?, del coneixement, que és molt ample, és molt estén. Hem de pensar que els egipcis van estar mumificant més de 3.000 anys i totes aquestes tècniques de mumificació doncs, van canviar tant des del punt de vista físic, tant des del punt de vista dels materials utilitzats, com de les persones que eren susceptibles de ser mumificades, les que tenien accés, no?, a aquest tractament post-mortem del seu cos, que no s'ha de dir que al començament van ser molt pocs, únicament el rei i la família reial i els càrrecs de l'administració tenien aquest privilegi, i després una mica es va democratitzant després al llarg de 3.000 anys. Es va convertir en una acció, en un tractament més assequible per una quantitat de gent més gran.
Clar, per ubicar-nos, Luis, explica'ns exactament què es va trobar a Egipte, perquè té a veure també amb líquids i substàncies que ens criden l'atenció, que clar, estem parlant del 664 i entre el 664, volíem dir, i el 525 abans de Crist.
Sí, l'època saïta. És una època ja del final de la història d'Egipte.
Clar, però estem parlant també de substàncies, però és clar, després de tants de mil·lennis, com pot ser que encara d'alguna manera se'n conservi alguna cosa?
Sí, es conserva. Egipte té, doncs, en alguns contextos, Egipte es poden preservar totes aquestes matèries que en altres civilitzacions i en altres registres arqueològics apareixen, allà es conserva. És el que té. S'ha perdut molt, perquè a Egipte hi ha mitjans de conservació o entorns arqueològics molt diversos, però quan s'adonen les circumstàncies ambientals i física, aquests elements, la fusta, doncs, el teixit, el papir, les restes humanes, tot el que és matèria orgànica que altres jaciments desapareix, aquí es conserva, aquí es pot conservar. I en aquest cas va ser un taller de mumificació trobat a la necròpoli de Saqqara, que ja era un ambient majoritàriament idoni per la conservació d'aquests elements més fràgils, més delicats. En aquest taller que hi havia doncs, una quantitat més de 100 contenidors, i aquests contenidors al seu interior encara conservaven materials utilitzats per a aquesta modificació. Què és el bo que té? Que molts d'aquests recipients, a més, figurava escrit en hieràtic, figurava el nom del producte contingut. O sigui que en aquest sentit sí que s'han detectat, per exemple, n'hi havia un terme antiu que normalment els egiptòlegs traduïen com incè, i que aquest antiu que figurava uns d'aquests recipients, s'ha fet l'anàlisi del contingut i resulta que és una combinació, aquest antiu, és una combinació d'oli de cedre, d'oli de ginebró i de greixos animals. O sigui que ja, com a mínim, en aquest cas, serveix per identificar un terme egipci, un nom egipci que no significa res, l'hem pogut donar un contingut quant a la seva composició física i poder parlar d'aquest producte en concret.
Clar, Lluís, ja per anar acabant, tu ets conservador del Museu Egipci de Barcelona, també ets arqueòleg, ens parlaves d'aquest fantàstic descobriment, que fins i tot aquests vasos hi havia escrit les substàncies que contenien. No sé si a tu alguna vegada has trobat, t'ha passat de fer algun descobriment d'aquests importants i el moment, no? Perquè suposo que deu ser un moment també determinant per la vida de qualsevol arqueòleg.
Sí, de tota manera el descobriment, això es va trobar a Saqqara l'any 2016, perquè ara estem vivint els resultats de les anàlisis que s'han fet. O sigui, que de vegades no és el descobriment, no te n'adones al moment de la importància del descobriment fins que no has fet tota la tasca que ve després, no?, d'investigació, d'analítica, d'intervenció, no solament d'arqueòlegs ni d'egiptòlegs, sinó en aquest cas, per exemple, que han contribuït, han estat tècnics de universitats alemanes, de la Universitat de Química, no?, de químics i bioarqueòlegs que s'han dedicat a fer l'anàlisi d'aquest material. Una mica descobriment, de vegades sí que és instantani, de vegades s'ha d'esperar el resultat d'aquesta feina tan necessària que de vegades al públic se li passa una mica de llarg, però que és una mica l'objectiu i el més important de la nostra feina, no? Tot el treball d'estudi i d'extreure tota aquesta informació a tot allò que trobem.
Clar, una notícia que segueix, a més, alimentant, no?, tota aquesta llegenda i aquesta fascinació que sentim per les mòmies. I, precisament, fa uns dies, Lluís, llegíem que el British Museum, les mòmies, ara no es poden dir mòmies, ells passaran a dir-los persones momificades. No sé quina política lingüística teniu pensat adoptar al Museu Egipci de Barcelona. Com els hi hem de dir?
No. Jo continuaré anomenant mòmia, o sigui, no hi ha aquí amb el personal tècnic del museu. El respecte s'ha de demostrar també amb altres... No és tampoc una manca de respecte anomenar mòmia, el que sempre se l'ha dit mòmia, i després, doncs, claro, explicar el que hi ha darrere, no?, d'aquest contingut. Jo crec que les mòmies estan contentes, se l'anomeni com se l'anomeni, que segons les creences egípcies important era que es parlés d'ells mateixos després d'haver mort, de no passar sense pena ni glòria per aquest món, de deixar aquesta empremta i que es continuï parlant d'ell a nivell d'individus i d'Egipte a nivell de civilització, una manera de mantenir-se a la posteritat. Jo no crec que filessin tan prim, no?, a l'hora de si ens posem en la seva forma de... el seu pensament, no?, i la seva conducta ideològica. Referim a la mòmia, sigui com sigui, ells senten que el seu esperit, que està per allà, per l'univers, donant voltes, se sent invocat, i llavors és una manera de continuar viu, no?, entre mig de tots.
Molt bé, doncs mira, les mòmies estan contentes i nosaltres també estem d'haver tingut l'oportunitat de parlar aquest matí amb en Lluís Manuel González, arqueòleg i conservador del Museu Egipci de Barcelona. Moltes gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres i sempre a la vostra disposició per tot el que sigui parlar d'Egipte i altres qüestions també.
Gràcies, Lluís, bon dia.
Bon dia.
Bon dia, Lluís. Superinteressant, eh?
Ui, mare de Déu. Hi han quedat moltíssimes preguntes pendents per fer-li, eh?
No? Pues sí, mira, sí, ja el trucarem un altre dia amb aquesta taula de redacció, que la donem per tancada avui, marxem a publicitat, i aquí en aquest programa, després de la pausa, parlarem amb Conscient de Chaga. Una de les seves obres ha estat seleccionada per ser la millor obra d'art urbà realitzada al món el 2022. En parlarem amb ell després de la pausa.
Ràdio Estel.
L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Arriba el cap de setmana i, com acostumem a fer, dedicarem l'espai de l'aigua a la música. I ho fem amb un producte fet a casa, però en anglès.
L'aigua musical.
Estem escoltant Magalí Datzira, de la Factoria del Taller de Músics de Barcelona, i ho fem escoltant aquest clàssic que ens proposa jugar amb l'aigua, Wait in the Water.
Water, un joc infantil al ritme de jazz que va popularitzar Eva Cassidy i que avui hem escoltat en la veu de Magalí Datzira, amb en Joan Chamorro i la gran Andrea Motis. Un tema musical que ens aboca de ple al cap de setmana.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar. Els bons sibarites tenen una cita cada dissabte a les 11 del matí a Trotamundos, amb Miquel Mercadal. El programa de la bona gastronomia, els bons vins, les millors denominacions d'origen i les destinacions més recomanables per convertir el teu temps lliure en un record inoblidable. Cada dissabte d'11 a 1 del migdia, Trotamundos a Ràdio Estel, amb Miquel Mercadal. Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Aquí que tienen las bananas son cookies, son
minuts que passen d'un quart de 12 del matí. Aquest divendres ens acompanya a un altre punt de vista aquí al matí a Ràdio Estel, un dels referents de l'art urbà del nostre país. És un artista plàstic, multidisciplinari i autodidacta que prové de la cultura del hip-hop i que ha fet del graffiti doncs, tota una professió. La seva obra l'ha portat a viatjar per tot el món, fent intervencions de gran format en països com ara els Estats Units, França, Itàlia, Països Baixos, Alemanya, alternant aquesta tècnica amb la seva obra d'estudi. De fet, una de les seves obres va estar seleccionada l'any passat per ser la millor obra d'art urbà realitzada al món durant el 2022. És un mural de l'artista barceloní que està a Berlín, i és un homenatge del nostre convidat a Helios Gómez, l'artista gitano que, no sé si ho sabíeu, però va pintar frescos a la Model de Barcelona quan hi residia com a pres. Avui, al magazín del matí a Ràdio Estel, Conce Andechaga. He venido a negociarlo, no llegué lejos por hacerme simpático. Aquí te pillo, aquí te mazo, es imposible caer. Bon dia, Conce.
Bon dia.
Què tal, com estàs?
Molt bé, encantat d'estar aquí.
Escolta, comencem pel principi. Què és per tu l'art urbà?
Ostres, odio el concepte art urbà i street art. Crec que...
Sí?
Sí, hauríem d'estudiar una mica al marge de lo que és el fenomen de pintar el carrer. Jo vinc de lo que és la cultura del hip-hop i del graffiti i crec que n'hi ha unes arrels molt, molt particulars, no? Fins i tot, molt particulars, diria, a la nostra ciutat, fins i tot, no? Un estil propi. Llavors, tot això ha anat evolucionant. Ha derivat el tema de l'street art i art urbà. A mi no em convenç el concepte. Crec que prefereixo...
Com li diries?
Muralisme contemporani.
Muralisme contemporani. Està bé.
I si no agrada, doncs prefereixo quedar-me en el graffiti.
Escolta, deies que justament a la ciutat de Barcelona tenim un muralisme contemporani molt identitari. Com és?
Crec que Barcelona té molta personalitat i va ser molt rellevant en el que és el fenomen del graffiti tant a Europa com a tot l'estat espanyol. Muralisme en particular a Barcelona no té identitat. Ho corregeixo, no té identitat.
No té identitat?
No.
I per què?
Per què? Doncs perquè el 2006 es va instaurar el que és la llei de... ara no em sortirà.
Sí, bueno, la llei que no ho permet, diguéssim... Et refereixes a això?
Sí,
la normativa,
sí.
Diguéssim, que no et permet doncs, fer muralisme contemporani a llocs, diguéssim, públics...
Sí, l'ordenança del civisme del 2006,
sí,
que és a la que em referia,
sí.
El que fa és prohibir la intervenció artística al carrer...
Sí.
Censurant el que és l'activitat artística, però afavoreix el que és el vandalisme. Perquè al final és molt fàcil fer un grafiti en 2 minuts i marxar.
I marxar
ràpid. En canvi, fer una obra en la que has d'estar dies no es pot, no? Llavors, crec que l'Ajuntament, sense voler, sí, ha acabat premiant el que és el vandalisme.
Vandalisme. Perquè tu quantes hores et pots estar amb una obra?
La obra per la qual estic aquí avui la vaig fer en uns 9 dies... en unes jornades d'unes 12-14 hores. Que estem parlant d'un mural de 800 metres quadrats, 50 metres d'alçada, 20 d'amplada.
És una passada. No, és veritat, clar. I llavors, o sigui, perquè, clar, nosaltres ens puguem fer una idea. Si no us podeu traslladar a Berlín, que podreu veure aquesta obra, que ara en parlarem concretament amb tot el missatge i per què la vas triar, no? I per què vas voler fer aquest homenatge, que jo no... Va ser per encàrrec o
sí,
va ser a petició teva?
No, va ser un encàrrec de la Fundació Caidicas, de Berlín.
I explica'ns una mica, en què consisteix aquesta fundació? Quin és el seu recorregut o el seu objectiu?
D'acord, la Fundació Caidicas es funda a principis del 2000 amb la intenció de visibilitzar tota mena d'artistes d'ètnia gitana, tant sigui amb l'entorn de la música, de les arts plàstiques, i doncs serveix també com una mena de memorial a totes aquestes persones, no? Que al final, com sabreu, doncs, n'hi ha diferents mena de gitanos, depèn de quina zona d'Europa s'hagin extès, no? Fa ja 600 anys, parlem.
I l'Helios, que tu vas conèixer el fill, no?
Gabriel.
El Gabriel. Quina era la història d'Helios? Perquè potser la gent no ho coneix prou bé, no? L'obra que ell va fer, diguéssim, a la Model de Barcelona, bé, a l'entrada a la capella era, no? Conce?
Això és a la quarta galeria, a la primera planta, i diria que és la primera cel·la, que és on es va fer realitzar la capella gitana, una mica a petició del capellà de la pròpia presó. L'Helios, a veure, tractaré de resumir-ho el màxim possible, no? L'Helios és d'origen sevillà, va néixer a Triana en el 1905, i va estar viatjant per tota Europa una mica combatint el que era el feixisme, no? Fins i tot aquí a la Guerra Civil Espanyola. a Rússia i va anar amb el seu pretext de voler conèixer el que era el comunisme i es va topar amb algú que estava molt esbiaixat, no? Era com aquesta mena de dictadura des de l'altre punt de vista, no? Llavors també va tractar des de combatre-ho des d'allà,
sí.
I pobret meu va acabar a quasi totes les presons d'Europa, no? Llavors Helios va acabar a Berlín, va conèixer Irina Weber, que si vols després en parlem, uh-huh, fent referència al mural, i va passar doncs els seus últims 15 anys, si no erro, a la presó de la Model, no?
Uh-huh.
Que si vols t'explico una mica què va succeir, no? Teòricament, Helios Gómez va morir en el 56 i hauria d'haver sortit en el 50, però va haver un error de documentació i
va tindre... I es va quedar 6 anys més.
No, 4 anys més.
4 anys
després,
més tancat.
Ell va sortir i va morir al cap de 2 anys.
Val.
Que també hi ha una història molt interessant darrere de la seva mort que potser el Gabriel us pot... Jo no m'atreveixo a explicar.
No, no, doncs un dia el convidarem. Tenim moltes ganes de conèixer aquesta història. De fet... diria que ara mateix que no es pot veure encara l'obra d'Helios, no?
No.
Model.
El fresc que va pintar l'Helios, n'hi ha dos. N'hi ha un que està a l'entrada de la cel·la i l'altre que està a l'arc de, uh-huh, de la mateixa cel·la. L'any 85 el Gabriel va anar a la presó i va fer un registre, que és el que tenim documentat, no?, a nivell visual. I en l'any 98 va ser tapat per la Generalitat amb el pretext d'estar fent un tractament higiènic a la presó.
Val.
Quan ningú residia a la cel·la número 1, no? Clar, la família el que reclamava és que es fes la restauració, no? Fins i tot es van fer unes cates, es van alliberar unes parts de la pintura i es va fer un pressupost per fer la restauració, ja que una mica els tenen la llei de patrimoni de la seva part, no?
Clar.
Vull dir, va per llei. Llavors, això va passar a la tutela de lo que és l'Ajuntament, ara està a mans municipals, tant és així que es van comprometre, no?, des de la nostra alcaldessa a fer la restauració de la capella. Però és una cosa que ha quedat una mica agafat per pinces.
Clar, en quin punt està ara mateix? Tu saps alguna cosa?
Sí, vaig parlar amb el Gabriel.
I què et va dir?
Em va dir com es troba en el mateix punt que vam parlar l'últim cop.
Què dius?
No m'estan donant respostes i així la tenim tota de blanc.
Bé, doncs esperem que tenim constància que des de l'Associació Cultural Helios Gómez estan reclamant justament que recuperi aquesta part de l'obra, però d'aquí també tu, que a través d'aquest encàrrec li fas aquest homenatge, no?, en aquest mural de Berlín.
Sí, realment tot ve precisament per la capella gitana, no? Jo fa uns quants anys vaig anar a veure el Gabriel a la seva casa i vam estar parlant, no?, de la possibilitat de fer un mural sobre la capella gitana a Barcelona. En aquest periple de búsquedes d'informació, perquè, com deia, el ser autodidacta, autodidacta no vol dir ignorant, no? Vol dir que t'has de formar moltíssim més per la teva compte. I a través d'aquesta búsqueda de les avantguardes europees del segle XX, doncs em vaig topar amb un pintor que es deia Franz Massarel, que és en qui Helios es va aspirar per trobar aquest estil pictòric tan particular, i és on... I és aquí com jo vaig conèixer l'Helios, no? Llavors, buscant, trobo el Gabriel, tenim aquestes converses, diem, anem a fer aquest mural, i em topo amb la Fundació Caídicas, perquè ells van fer una exposició a Sevilla.
Uh-huh.
Llavors em van dir, m'encanta el que vols fer, diu, voldries fer-ho a Berlín? I dic, parlem-ne, no? Llavors ens van cedir el que és l'edifici de la Universitat de Berlín, de l'Escola del Disseny, per fer aquest mural, amb una única condició des de la Fundació, i és que en comptes de fer-ho sobre la capella gitana, m'inspirés en la carpeta de Dies d'Ira que va il·lustrar Helios quan va estar a Berlín.
De fet, es diu així, no? Dies d'Ira, el mural.
Exacte, sí. Uh-huh. El mural es diu Dies d'Ira pel seu context social, evidentment. Dies d'Ira és una carpeta d'unes 30 il·lustracions amb uns poemes, amb uns escrits, que denunciaven el que era el règim dictatorial espanyol. I a la primera pàgina podem veure una il·lustració d'Helios, d'un home tocant la guitarra, i es veu a peu de pàgina, depèn de l'edició, perquè n'hi ha l'edició alemana, la catalana, l'espanyola, i fica a Dies d'Ira a totes les víctimes del fascisme, no? Que és el que jo vaig escriure a peu del meu mural. I aquest Dies d'Ira no és només Dies d'Ira com a tal, sinó també un homenatge a Irina Weber, que era la parella de l'Helios en aquell moment, i per això aquest joc de paraules entre Ira i Irina.
Conce, on podem veure la teva obra aquí a Barcelona? Per firmes així, Conce?
Sí, Conce, és el meu nom i és la meva firma. Ara mateix, obres de gran format, podem trobar una a la Facultat de Filosofia, en el carrer Ramalleres amb Tallers, que també va ser un homenatge a Maha Diop, un artista senegalès que va passar els seus últims 30 anys aquí a Barcelona. De fet, ahir vaig estar amb la seva dona, em va regalar aquesta pulsera.
Que xula!
Sí, la Rosa de Colibantan té una tenda africana molt interessant.
Uh-huh.
I l'altre mural així de gran format que poden veure ara mateix, el poden trobar en el Parc del Clot, que va ser un homenatge al poble Masih, concretament a la dona del poble Masih.
És veritat que els teus murals són d'alguna manera aquest muralisme contemporani, que dèiem molt particulars, o sigui, tens com un tret identitari, no? Sobretot amb els colors, no? Que jugues sempre amb una cromàtica bastant similar. Tu ho veus així o no? Com et definiries, diguéssim, el teu estil?
Doncs, a veure, sempre dic el mateix, no m'agrada definir-me. Estic oberta al canvi constantment, no? O sigui, al final jo busco la meva veritat a través de l'art i busco un llenguatge nou constantment, no? Sempre estic buscant. Sí que té particularitats, però han sigut donades pel moment. No he sigut conscient. Sí que és veritat que molta gent diu, doncs, és hiperrealisme o hiperrealisme mesclat amb impressionisme o... Jo no tinc tan clar, no sé ben bé què és el que faig, no? Simplement tracto de trobar-me a mi mateix amb el que faig, sent coherent amb les meves idees i poc més.
Clar, perquè estic pensant que el món del graffiti, abans n'hem parlat de... Clar, l'art a la via pública, diguéssim que no és legal a Barcelona, no, Conce? Com ho veus, tu, això?
És il·legal.
És il·legal. Per què és il·legal?
És il·legal perquè sí que és veritat que amb el govern que tenim actualment és molt més laxa encara el que és la interpretació de l'ordenança del civisme. Les multes han baixat.
Perquè, perdona, Concep, quina seria la multa? Tu has pagat alguna multa?
Sí, jo he estat detingut.
Vas haver de pagar?
Clar, jo en el meu moment, t'estic parlant de l'any 2010, vaig ser detingut, doncs tindria jo 15 o 16 anys. M'hi vaig haver de pagar uns 1.200 euros per una peça que estava fent el traç, pràcticament, no? Curiosament, a l'Escola de les Drassanes, que ara mateix és legal pintar. Les multes ara mateix són molt inferiors, a no ser que tinguis una denúncia d'un particular. Llavors, si et troba la Guàrdia Urbana fent una pintura a un lloc on no està permès, doncs tindràs problemes. Sí que és veritat que vam crear una plataforma, que es deia Walls for Us, fa uns 3 anys, amb la intenció de fer visible el fet de que hi ha una cultura darrere, amb més de 35 anys o 40 d'història aquí a Espanya, el que és el fenomen del muralisme i el graffiti. I la nostra idea és obrir espais perquè la gent pugui treballar, no? Noves generacions, perquè nosaltres ja no ens toca, però sí creiem que teníem la responsabilitat de fer que les noves generacions tinguessin jocs on pintar. I gràcies a això, l'Ajuntament de Barcelona, treballant amb l'ICUP i en Paisatge i Urbanisme, hem tractat que s'aconsegueixin 40 murs nous, un catàleg de 40 murs, que teòricament hauria d'aparèixer i constituir-se en aquest 2023.
Tu creus que està menys tingut el grafisme, el món del grafisme? I per què?
No, jo crec que, de fet... O sigui, sí, hem sigut relativament maltractats, no?, en una altra època, però crec que ara està de moda. De fet, crec que ara està molt acceptat per al públic, crec que ens estimen molt, agrada molt, però crec que ara són maltractats per les institucions i per associacions o empreses que tenen interessos particulars, no? Al final, tot es mou per la pela. I ens veiem afectats per aquesta mena d'especulació que hi ha en tot l'art urbà.
Tu què creus, Conce, quan anem pel carrer veient, doncs, un muralisme contemporani? M'ha agradat. Jo el penso guanyar sempre.
Firmem, no?
Oi tant. Clar, què hauria de pensar la gent, no? Perquè potser és un error de base que tenim, no? Nosaltres quan veiem, doncs, això, aquest art, diguéssim.
És complex. Vull dir, jo puc fer una obra que tu...
Des de la mirada de l'artista, des de la teva mirada. Com hauria de ser aquesta mirada, no?
És que, francament, sí que és veritat que quan jo treballo en la via pública i soc conscient de que interpel·lo moltíssima gent, tracto de tindre una mínima sensibilitat i respecte cap al ciutadà. Llavors, jo sé que es poden rebre les coses de manera diferent, però alhora jo estic fent la meva obra i també he de ser coherent amb mi mateix, no? Llavors és aquí on hi ha d'haver una mena de consens entre la societat, l'artista i les entitats que gestionen aquesta mena d'intervencions. Però clar, jo no puc dir com ha de ser la meva, com s'ha d'interpretar la meva obra. Jo entenc que hi ha molta gent que no li deu agradar.
Però també entens que potser hi ha gent que no li agrada, no?, veure, diguéssim, ara em poso a l'altre costat, com sé, la paret pintada.
Exacte, és el que t'estava dient. Ho entenc perfectament i em sembla molt, molt lògic. Vull dir, és la via pública, és la casa de tots, no? Llavors, a mi em sembla bé que hi hagi gent que no li agrada. I quan la gent critica la meva obra... Mira, et diré més. El mur que et comentava del Clot, el primer dia que començo a pintar-lo...
Sí? Què va passar?
És que m'han passat moltes coses. Però aquell dia en concret, també un home, i... Teniu permís per fer això? I dic, clar, dic, mira, tenim aquí el permís, no? Les companyes que portaven la gestió i... Ah! Doncs que sàpigues que vindrem tots els veïns a borrar el mur, no? I cada dia passava i venia amb el gos i passava i ens mirava i a l'últim dia em diu, m'encanta. Però va ser com, ostres... Que...
Bé, no?
Molt bé, però...
És això, no?, una mica.
Clar, però tots tenim la tendència de criticar a primeres quan sí, no coneixem, no?
Sí.
I és com una tendència que tenim intrínseca als humans, no? Totalment. Assenyalar i criticar.
Uh-huh. T'ha passat alguna vegada això, no?, de començar la teva obra i de cop i volta tornes l'endemà i estàs borrada.
Està tatxada,
sí.
Fins i tot he tingut agressions físiques a la via pública.
Què dius? Sí?
Sí. Vull dir... Al final ets conscient, estàs treballant a la via pública. Potser se't creuen unes 120 persones cada dia. No li agradaràs a tothom. I et pots trobar moltes coses, sí. N'hi ha murals, que és el que et dic, el ser realitzat, i el dia següent estaven tatxats. Però bueno, és una realitat. Al final l'art urbà és un art efímer. I hem d'entendre'l d'aquesta manera.
Creus que algun dia canviarà aquesta visió? I ja per començar des de les institucions, que es puguin donar, doncs, no sé si dir, aquesta protecció, conse, pel vostre art?
Mira, jo preferiria que no el protegissin, que al final és una obra que la seva naturalesa és desaparèixer, perquè es degradarà amb la pluja i el sol i el públic i el que succeeixi, i no passa res. M'interessa molt més que les institucions apostin i creïn amb l'art que tenim a casa nostra, no? I que creïn en el que estem fent i que donin oportunitats. O que, com a mínim, si no donen oportunitats, que no fiquin traves. Jo crec que això és l'únic que sí que m'agradaria.
Consell de Chaga, ostres, ho hem de deixar aquí, però ha estat un plaer, de debò.
Igualment.
O sigui, conèixer-te, sobretot conèixer la teva obra, que per cert podeu fer una ullada a conceart.com, que és la teva pàgina web, uh-huh. I allà veureu doncs tota la trajectòria com les obres del Consell de Chaga. I mira, abans d'acomiadar-te també, ens agradaria preguntar-te justament, tu que ara hi has exposat, diguéssim, en una galeria tancada, no?, la teva obra.
Uh-huh.
Quin és el canvi? Tu creus que impacta? O sigui, és un altre tipus d'impacte? Saps al que em refereixo?
Vull sí, dir... tothom pregunta el mateix.
Ah, sí?
Sí, és com...
I quina resposta dones?
Sí, jo sé que això no agradarà. Jo vaig exposar en la galeria Vies de l'Arte, que és una galeria d'art contemporani molt rellevant a Barcelona.
Sí.
I a Amsterdam. Quan em van fer una entrevista i vaig dir... Jo no veig cap canvi. Jo segueixo sent jo i al final la meva obra és la mateixa. Jo estic pintant una nova col·lecció. Puc deixar-la tancada 15 anys a casa meva i no passarà res. O puc exposar-la. Vull dir... crec que la gent que ens hem criat pintant al carrer entenem que la nostra obra és efímera i que no és tan important. Que al final és important per nosaltres. No? I per mi no hi ha un canvi de pintar al carrer o exposar una galeria. O jo almenys no l'he sentit a dia d'avui.
L'obra no respira?
Doncs respiro jo.
Quan està tancada el vostre muralisme contemporani?
Sí, però és que és diferent, és com et deia, l'obra al sí. carrer interpel·la molta gent. I et ficaria un exemple. Mira, coneixes Kandinsky?
Uh-huh.
D'acord. Molta gent diu que Kandinsky és el precursor de lo que és l'art abstracte.
Uh-huh.
La veritable, la primera va ser Hilma af Klint. Hilma af Klint va tindre les seves obres tancades durant més de 50 anys per contracte, i li va dir al seu nebot no pots treure-les fins d'aquí 50 anys perquè la gent no està preparada per veure-les. Llavors, tan important és una obra, no ho sé. Vull dir, això depèn de... La importància se la dona a la gent.
Consell de Chaga, moltes gràcies.
A tu, Mercè, moltes gràcies.
Ràdio Estel.